nostra, ets molt simple, my love. I a mig matí, sintonia d'opinions. Saludem els nostres tertulians, ens acompanyen Lourdes Auquer, bon dia. Què tal, Lourdes? Bon dia. Sí, sí. No està la Lourdes. Antoni Puig, bon dia.
És que no sé si
hi ha. Hola, bon dia. I sort que estem amb la Ona, perquè no us passo els microbis.
Sort.
No, no és coronavirus, és una grip. Eh?
A veure, Lourdes, ara
Hola,
estàs?
Hola, bon
ara
dia.
Sí. Bon dia. Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Doncs vinga, avui no ens pot acompanyar la Christine, però nosaltres doncs comencem aquest espai d'opinions. I vinga, comencem parlant perquè ahir es va commemorar el Dia Internacional de la Dona, multitudinàries manifestacions, clamor feminista, doncs demanant sobretot una igualtat real, ja que, com bé sabem tots, no existeix.
I tant.
Bueno. Sí, és cada vegada repetim el mateix, que això no s'hauria de celebrar un dia així, però malauradament però s'ha de seguir celebrant encara, perquè encara no hi ha prou consciència, però sembla que cada vegada més, hi ha més consciència, sí. tot i que últimament, com més manifestacions i més surt als diaris, resulta que hi ha més violència, o és una sensació que tinc jo, no sé si és així, però la violència sembla que segueix augmentant per les notícies que estem rebent.
Avui han matat una dona a València.
No sé, això sembla que aniria potser una mica en contra o no ho sé. No sé si és una sensació que jo tinc, no ho sé, no? Però últimament la violència cada dia la tenim als diaris.
Sí, clar.
Això mai sabrem, els mitjans de comunicació, ara els he donat qualsevol notícia, és violència de gènere.
Home... No et sembla una violència de gènere, això?
Això em sembla un crim.
És la seva parella el que l'ha matat.
Sí, però qualsevol notícia que surt ara relacionada amb el món de les dones es considera violència de gènere. Hi ha crims passionals, hi ha crims per interès, hi ha moltes coses. No es pot atribuir tot a violència.
Bueno, perquè diuen violència masclista.
És delinqüència.
Masclista.
El que és cert és que cada vegada s'està estenent més. Ahir a la tele, doncs, a les notícies, es veia, doncs, no sé, a l'Afganistan, a Iran, a Tòquio, a Manila,
les dones estan
Estats Units...
Sí,
va
sí.
ser una cosa que és mundial, vull dir, fins
a
i
Iran,
tot...
A Iran, a tots aquests països.
Fins i tot als països...
Hi ha països que, per ser dona,
Ja està bé, i a més, la dona té tots els drets
clar, que els
humans... Tant l'home com la dona tenen els mateixos drets.
Haurien de tenir.
Que es reivindiquin, doncs ho trobo molt bé. Com nosaltres reivindiquem la llibertat d'expressió quan sortim al carrer manifestants, doncs és lògic, el ser humà té dret, sobretot en una democràcia, i ara, per el que esteu dient, en sí. països que no són demòcrates també surt la gent.
Sí, sí,
I això s'ha d'aplaudir.
Sí.
Aquesta presa de posició s'ha d'aplaudir.
Sí. Clar.
No, i es van aconseguint, les dones aneu ocupant cada vegada més un lloc a la societat.
Bueno, jo estic en contra de segons quins partits, perquè no entenc que, per exemple, a Vox hi hagi una dona que sent dona pensi el que pensa. Jo això no ho entenc, no ho entenc. Les declaracions que va fer ahir aquesta senyora, la Monasterio, em sembla,
sí.
era que aquest dia de la dona era perquè es celebrava l'odi contra l'home.
Bueno, però tu consideres que Vox és un partit?
No, però encara que no sigui un partit... Mm. Si no sé si ho és o no, perquè jo soc...
Home, un partit ho és, això sí que entenc. És un partit.
No entenc que les
sí,
dones...
Sí, però
que...
amb un estat democràtic com és aquest,
però
els partits s'haurien
partit no,
d'ajustar...
Sí que ho és,
jo el que no entenc...
A les normes
Antoni,
de vida...
és que una dona tingui aquesta opinió. O sigui, m'entens? Ella és lliure de militar on vulgui, però el que no entenc és que tingui aquest pensament, sent dona, que precisament estàs buscant i estàs defensant els teus drets, no?
Bueno,
llavors... Clar, però que et digui una cosa així és una aberració per mi, vamos. No ho entenc, jo és que no ho entenc. No entenc que una dona pugui estar a Vox, és que no ho entenc. Què vols que et digui?
Doncs aquesta pesa, perquè el seu marit és el...
No, sí.
L'Espinosa de los Monteros, no?
Ja.
Sí, que és un...
Sí, no? Si no dic que no, però jo no ho entenc, No,
bueno,
ni cap al cap.
Pensa una cosa, si aquesta senyora està ben situada al partit, i els seus objectius personals es compleixen,
sí, clar,
sent dirigent d'aquest partit,
sí, sí,
això et dirà una miqueta l'autèntica que és la ideologia.
Ja, ja, ja.
Si una dona és capaç de defensar una campanya contra la dona, vol dir que algun profit treu del partit.
Home,
perquè si
sí,
no,
clar,
no ho faria.
Clar, no.
Doncs ja està.
Clar, clar. No, no, sí, sí, no dic que no. Però...
Home, no sé si és un partit o no és un partit, però és ben estrany que un partit com aquest pugui ser acusació popular contra bueno, en el judici contra els dirigents catalans. O això és un partit o és un país que la democràcia està molt...
No, a veure, hi ha una cosa. Sempre has de mirar la història, Octavi, per fer-te'n càrrec. Tu mira enrere i posa't l'any 33 a Alemanya. Un partit legalitzat va guanyar unes eleccions.
A veure, anem a parlar del tema que parlàvem.
Bueno, sí, no. Es va convertir en una dictadura. Bueno, doncs, hi ha partits que estan amb el sistema democràtic legalment inscrits i a lo millor el seu objectiu és dinamitar el sistema democràtic. Si no, no ho entens, les declaracions d'aquesta senyora.
No, per això... Sí.
Vinga, tornem al Dia Internacional de la Dona. Sí. També doncs, aquí a Roda de Berà hem de dir que es van fer diversos actes per commemorar aquest dia.
Sí.
I també això ho hem de lligar a la nova llei de llibertat sexual.
Ah,
que
sí,
recordem que fixa el consentiment amb actes concloents i inequívocs. Per tant, només sí és sí.
Sí, és sí. Exactament.
I llavors, també doncs, en un reportatge que sortia la setmana passada, concretament era el Punt Avui, i explicava, doncs, dèiem, aquestes diferències, perquè la igualtat, doncs, evidentment, no existeix en cap aspecte, no? Però deien de les diferències que hi ha, que, per exemple, només el 35% de dones ocupen càrrecs directius. Quan sabem que tenim més estudis o estudiem més que els homes, perquè és així.
Bueno,
sí, jo el tema de la paritat, no és que sigui molt partidari del tema de la paritat, però penso que ara sí que és necessari, per lo menys durant una temporada és necessari perquè les dones doncs, arribin a tenir visibilitat. Però un cop superada aquesta etapa, jo penso que per cada lloc s'hauran de buscar els millors, siguin homes o siguin dones. I això de buscar una paritat matemàtica tampoc no és un tema. Però bueno, penso que ara potser sí que és el moment de defensar-ho. No?
Tornem a reiterar, Octavi, el món de l'economia privada com és aquesta, un empresari quan contracta o una junta d'accionistes quan contracten un gerent o una gerent, ells posen les condicions.
Sí, és clar.
I potser...
Però per què li paguen menys a una dona? Per què li paguen menys a una dona? Si està tan preparada...
I per què li paguen menys?
Doncs pues és el que estem dient.
Bueno, sí, però hi ha molta demagògia també amb això.
Evidentment, demagògia no. La dona té... Perdona, però això és una realitat. El salari brut anual mitjà d'un home i d'una dona varia.
Per què s'hi ha estudiat el mateix? És que no ho
varia.
Entenc.
I aquesta bretxa salarial el 2017 estava al 23%.
Clar.
Bueno, això són estadístiques. Potser hi ha dones empresaris que cobren més que els homes.
Jo he treballat amb dones comercials al meu equip, i les comercials guanyaven fins i tot més que algun dels venedors estrella, perquè eren molt bones treballant. I eren dones que no tenien, no tenien fills, tenien llibertat d'horaris, i podien desenvolupar-se exactament igual que un home, i com que eren molt bones treballant, guanyaven molts diners. Tot això és un...
Sí, bueno, però que estem parlant d'una manera genèrica, però
sí,
hi
sortien genèrica,
les Kellys, aquestes que netegen les habitacions
també,
dels hotels, que els hi paguen un euro i mig per cada habitació que neteja. No?
Sí. La això ho veiem normal.
Clar, no, això és una esclavitud. I aquest treball el fan dones que no tenen una altra forma de subsistir que aquesta.
Clar.
Sí, però l'empresari se n'aprofita d'això, no?
Bueno, sí, esclar.
Clar.
Sí, sí, sempre ha existit, l'abús de la força laboral sempre ha existit.
Perquè
a vegades l'empresari també paga les conseqüències quan l'obrer marxa.
Clar.
Sobretot, si la feina és qualificada, ara ja s'espavilen en pagar més el personal qualificat, perquè si no, ràpidament se'n van a una altra empresa i desapareixen.
O a un altre país.
Però el personal que no és qualificat, doncs, té que passar a pelar-ho. Estem a la societat capitalista i és així. Per això també hi ha, s'intenta posar un salari mínim bàsic i decent.
Sí, el que passa és que s'està aprovant...
Per aquí vindria la solució.
S'estan aprovant un salari mínim, però després resulta que no es compleix, no? O legalment no es compleix.
Bueno, i a la millor per sota mà sempre hi haurà algú que farà feina més barata, com passa al món de la construcció, lampistes i gent de... Clar. Sí, sí. I aquí encara perquè no hi ha taxistes clandestins, que si no sempre trobaràs algú que farà feina un taxista la farà més barata.
Bueno, no sé.
Això ha existit sempre.
Tornant a la manifestació d'ahir, doncs això, un èxit de manifestació global
les dones...
a tot el món.
Clar,
o sigui que
les
això
dones
no,
estan movent.
No ho podem negar, que això cada vegada va més, bueno, però m'agradaria que això es pogués reflexar amb els resultats, també, no? Que hi hagués uns resultats també positius. Bueno, de la mateixa manera que creix la consciència i la conscienciació a tot el món de que s'ha de celebrar un dia com aquest... Home, estaria bé que el 9 de març, que és avui, no s'hagués acabat tot ja, i que avui continués, i demà passat, i
no
cada dia de l'any.
No tenir que celebrar-ho per reivindicar els teus drets. No tenir un dia de la dona per reivindicar els teus drets, és això?
Sí, sí.
És que abans les festes això, no? Tot era només el dia del pare i el dia de la mare. I ara ja, qualsevol dia se celebra
alguna cosa. No, però és veritat, per desgràcia tenim que tenir aquest dia, però...
Bueno, anem endavant i mentre tinguem dret de reunió la gent es pugui manifestar, ja està bé.
Ja està.
Sí, res més?
Sí, ara mateix no.
També un col·lectiu que va sortir també per la televisió i que sovint està molt oblidat, les dones que es dediquen al camp.
Ah, també, clar.
I tant.
Ah, sí,
i les
tant,
pastores,
i
també.
Que també són grans oblidades.
Sí.
Mm. I treballen molt, i treballen com els homes, i la feina és molt dura. I no sempre està ben retribuïda i no sempre estan assegurades.
Sí. Bueno, de fet, els pagesos homes i ramaders també estan bastant oblidats, eh? Sí. Sobretot a l'hora de cobrar, noi, escolta, inclús els empresaris pagesos doncs, estan sota mínims, no? Perquè els hi estan pagant una misèria. I bueno, però vaja, dintre d'aquest col·lectiu jo penso que sí que podem englobar els homes i les dones. I normalment són famílies, eh? Els pagesos quasi sempre són famílies que es dediquen i que la dona, doncs, a més de les feines de la casa, i segur que té d'anar a collir raïms i després té d'anar a ensulfatar i té d'anar...
I amb les ovelles i tot, això ho han fet sempre.
Sí, sí, sí,
però
sí,
fixa-t'hi que aquí ja hi ha una diferència molt gran. Perquè, de fet, el pagès és un empresari propi. Ell és l'empresari. El pagès que és autònom, que conreua i ven a qui sigui la seva producció, és un empresari.
Clar.
Aleshores, i a més és un empresari que és una unitat familiar. Llavors, aquí ja hi ha unes normes internes d'aquesta família.
Mm,
No es pot generalitzar amb el cas de la dona sobreexplotada. És una família que es dediquen a conrear el camp i que treballen tots, fins i tot menors, si és necessari.
Sí, clar.
I això és la subsistència.
Mm. Bueno, sí, però el que passa que són empresaris, de nom, en mayúscula, empresaris, sí. Però és que després resulta que estan putejats, i perdoneu la paraula, que m'ha sortit així.
Però veus, Octavi...
Igual que els treballadors que treballen en una empresa, perquè la veritat és que els seus sous no arriben, eh?
Bueno, però veus, una altra cosa, està molt bé. Hem aflorat aquest tema. Mm. Molt bé. Quina solució hi ha? Quina solució està viable? Pràcticament la industrialització del camp. Vull dir, quan els pagesos comencen a pensar una miqueta en futur, a buscar subsidis, a industrialitzar la seva producció, a intentar vendre per seva compte o muntar-se amb cooperatives que funcionen, va canviant la cosa. Aleshores et trobaràs que la dona, per exemple, en una cooperativa modèlica de Lleida, que té directives catalanes, les directives estan equiparades als homes totalment.
I quan parlem així d'equiparació de forma tan lleugera, hauríem de...
No,
de fer una mica d'escrutini,
Estem parlant en genèric.
Fer una mica d'escrutini.
Estem parlant en genèric, però, per exemple, una explotació agrària familiar a Lleida, industrialitzada, o a Girona, que són dos models, per mi, d'aquest tema, que venen la seva producció de forma industrial, per dir-ho d'una certa manera, la dirigent, que és mestressa, no té la mateixa situació que si fos assalariada. Ella, si les coses van bé, guanyaran diners, si les coses no li van bé, no en guanyarà, i si la collita la perden perquè no l'han assegurat, ho perden. però és responsable dels seus actes i de la seva economia. Llavors aquí no podem dir que aquest salt l'hagi perjudicat.
El que és cert és que és un model, aquest model de família pagesa, així, és un model que penso que entre tots l'hauríem de reivindicar, perquè al final d'això depèn la nostra subsistència i la nostra alimentació.
Clar,
i penso que els governs i la gent que manen haurien de protegir-los molt aquest model, no? Perquè és un model que és imprescindible a la societat, no?
Bueno, i si tu mires a Europa veuràs que un 40% del pressupost de la Comunitat Europea va per subsidis agraris.
No, segur.
Una altra cosa és que estiguin mal repartits.
Bueno, sí.
Però un 40% del subsidi europeu, que és molt, va pel camp. Llavors, aquí entrem en un altre diàleg.
Bueno, sí. També recordem que no es podrà vendre per sota el preu de cost, que també es va es va intentar avançar una mica en aquest aspecte, modificant les lleis,
sí.
I doncs esperem que aquestes mesures donin fruit. Però, doncs recordem...
Però això les grans superfícies, no el camperol.
El que reivindiquem és el Dia Internacional de les Dones,
sí,
i perquè aquesta igualtat que demanem sigui una realitat.
Això mateix, que cobrin igual que els homes.
I això no ho hem de reivindicar només dones, sinó els homes també.
També.
Sí. Sí, és veritat que...
És una societat.
És que em sembla que som una època que ni homes ni dones cobren lo suficient.
També pot ser.
També.
També pot ser.
De totes formes, em vaig fixar en algunes de les manifestacions que van sortir per la televisió. Hi havia molts homes, també.
Sí, 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 hi havia homes, sí.
Amb llaços liles i reivindicant que, de fet, això seria el que tocaria, no?
Uh-huh. Augmenta la consciència social, molt bé, ho trobo molt bé.
Sí.
Vinga, anem avançant, perquè el que sí que avança inevitablement és el coronavirus.
Sí, Déu-n'hi-do, sí.
I la cosa, doncs, està com està.
Sí.
Cada cop n'hi ha més, tota la repercussió que està tenint això, econòmicament també doncs, té una repercussió molt forta, hem de recordar-ho.
Home, Xina creixia un 6% anual, i en els primers dos mesos de l'any ha tirat enrere un 18%. I els efectes de la falta de subministrament de Xina encara no han arribat a Europa.
Clar.
Pot ser molt greu, La parada de l'economia és terrorífica.
I mireu Itàlia,
Mireu el preu del petroli. El preu del petroli està a $40 al barril. Mm. Si aneu a posar gasoil a les benzineres lliures, jo l'altre dia vaig posar a 1,02 euros el gasoil. Quan no fa gaires dies estava a 1,22.
Sí.
I això que suporta impostos per tot arreu. Però és un catacrac de l'economia, però molt important,
Home, clar.
De totes formes, a la Xina sembla que estan augmentant, però no amb tanta freqüència, sembla que ha baixat una mica a Xina, que Xina, diguem, és la mare de tot, no?
Sí, però Itàlia sí que han augmentat.
Bueno, Itàlia ha augmentat el pànic.
No. A Itàlia, a veure, un terç d'Itàlia està en quarantena,
Un terç, sí.
Ojo,
16 milions d'italians estan sota confinament.
Però aquest cap de setmana han augmentat els morts a Itàlia,
Sí. No, sí, n'hi ha fins i tot a Espanya, ja.
No, jo sí.
Mira la ciutat d'Aro, que també està tancada.
Sí.
A veure, el que m'ha posat els pèls de punta és que els anglesos, que són gent bastant previsora...
Home, a Espanya s'han mort 17 persones ja pel tema,
sí,
Poca broma,
Sí, poca broma, exacte.
A Anglaterra, a la Gran Bretanya, que són gent que poden ser de tot, però són previsors, els preparatius, diu el diari La Vanguardia d'ahir, els preparatius pel pic de la infecció, es preveu que arribi al màxim abril o maig, i preparatius que han pres són brutals. A part dels funerals per vídeo, evitar la concentració de gent, fins i tot estan planificant la instal·lació d'un dipòsit de cadàvers gegant al Hyde Park.
Ai, mare meva.
En cas de que l'epidèmia es convertís en una pandèmia terrorífica, els anglesos, i ho diu el diari, preparen un dipòsit de cadàvers al Hyde Park, al centre de Londres, que és un parc immens, que evidentment lluny dels carrers, es pot tancar perfectament, però que això surti al diari m'ha posat els pèls de punta.
Sí, la veritat.
I més venint d'Anglaterra, que és un país que se la sap totes,
Ara estic llegint que Madrid duplica els casos de coronavirus en un sol dia. 202 nous casos.
És que aquests creixements són exponencials.
El País Basc també es veu que està molt afectat.
De totes formes, diem 17 morts per coronavirus a Espanya. Home, jo crec que han mort, cada any moren molts més
de la
per
grip.
La grip
ja,
normal,
però no caiem en aquest parany, no caiem.
Bueno, però vull dir, tampoc
no
ens alarmem.
I d'altres malalties també, però el que passa que això és també una mica el desconegut.
Clar, ja.
Què es fa front a això?
No, a veure, aquí la por és perquè no sabem com es transmet.
Exacte.
I després tampoc no tenim un remei per curar-ho.
No, clar, per això. Per
I
clar.
Aquest és el problema, que mira, sabem que si la cosa va en augment, no tenim medicaments que ho aturin. No?
Barcelona tanca una escola, Bressol, per coronavirus. Un nadó s'ha contagiat de 5 mesos.
Bueno, ara s'està parlant de que el partit de futbol Barcelona-Nàpols també es faci a porta tancada. Vull dir, ara en aquests moments ens sembla una barbaritat, una exageració, no? Perquè dius, home, un camp de futbol, bueno, però clar, si a Itàlia ja ho fan, per tant, si ve un equip italià aquí i porta 2 o 3 mil aficionats seguidors, doncs, clar, potser sí que al final arribarà, perquè això és el 18 de març.
I un cas molt més greu, eh? A l'escola d'on van la infanta i la princesa d'Espanya, hi ha hagut un cas de coronavirus, hi ha una nena infectada.
Ah, sí?
Sí, ostres. A l'escola.
Ui.
El que no sé, quines mesures ha pres la Casa Real.
No deuen anar.
No deuen anar.
Els hi hauran posat una preceptora a casa,
sí.
No?
Sí, home. Sí. Com han d'anar?
Ah, t'imagina't. No.
Mascareta, una preceptora amb mascareta, per això, eh?
Imagina't. I la Letícia es posarà unes mascaretes de disseny, eh?
No, és preocupant, eh?
Us imagineu, amb tacons alts i mascareta de disseny?
Au, va. És preocupant, eh? La veritat és que sí. Ostres.
Home, la veritat és que seguim igual que el dilluns passat. Vull dir, estem igual de...
No, igual no, que els casos van augmentant.
No, estem, que està molt
pitjor,
greu,
sí.
Eh?
Però en el sentit de que no sabem res. Vull dir, seguim sense saber res, no? I aquest és el problema d'aquesta epidèmia, no?
Que
no sabem res. I aquest és el problema greu, no?
Clar, per exemple, a Madrid, en una residència, es van contagiar els avis. En una residència, li porta el de fora, perquè el de dintre, no, els avis no surten.
No,
i a més és una gent de risc que té molt més risc perquè normalment acumulen altres malalties, sí. I el problema d'aquesta...
I després hi ha mesures paral·leles, com per exemple la que s'ha fet ara, que el govern, imagino jo que, com que no poden controlar-ho ni saben de d'on venen els trets, prenen mesures desproporcionades. I aleshores estem a una setmana, amb el pas que van les coses, estem una setmana en què es limitin els moviments a Espanya.
Bueno, com pot passar a Itàlia.
Es va filtrar la mesura
passant,
i el dia abans va haver una fuga de gent del Piemonte cap al sur,
sí.
I el que han fet és escampar. Escampar el virus.
Oi,
bueno, no es transmeten per les zones, estigueu tranquils tots.
No, per les zones no.
Jo estic aquí, que tinc el vidre davant.
La Sònia tampoc l'ha fet.
Bueno, nosaltres ja l'hem passat, però encara...
Però el meu sap vosaltres qui me l'heu encomanat.
Bueno, com bé dèiem, el coronavirus ha arribat ja a més d'un centenar de països d'arreu del món.
Sí.
17 morts a Espanya. Sí que la veritat que la mitjana d'edat era de 73 a 92 anys. Però que bé, el problema està aquí.
Hi ha alguns que ja estem dintre aquesta franja.
Perquè es complica
Antoni.
Hi ha una
història molt xunga, també ha arribat als Estats Units.
En un sol dia, Itàlia va matar a 133 persones.
Mare meva.
Ja.
Hi ha arribat també als Estats Units, i aleshores hi ha un creuer que està a Califòrnia.
Hi ha hagut casos
positius, encara no hi ha cap malalt, però sí que hi ha... El diagnòstic ha donat positiu en alguns casos, i aleshores el senyor Trump es nega a deixar desembarcar en un port no comercial els passatgers perquè siguin internats, perquè diu que no vol doblar el número de casos als Estats Units. Prefereix tindre una estadística neta que la gent no passi la quarantena en condicions a terra. Ara estan al vaixell.
Al vaixell.
Bueno, és únic.
Aquest senyor és únic, exacte.
Bueno, està en portes de campanya electoral i no vol que li trenquin les estadístiques.
Sí, sí. El més segur és que torni...
Personatge, eh?
Torni a ser president.
Serà segur. Això és quasi segur. Amb els dos candidats que té d'oposició, no hi ha color.
Vinga, doncs deixem el coronavirus, ja hi tornarem, perquè doncs, malauradament...
Sí, segur.
Però anem a parlar de que avui també doncs, coneixíem que Rull ha sortit de la presó.
Ah, sí?
Per anar a treballar, eh?
Sí.
I la Dolors Bassa també ha sortit? Uh-huh. També.
Sí.
Junqueras també va sortir.
Estan tots fora ja, no?
La setmana passada. No, però tornen, eh?
Tornen,
sí. Ja, però... Surten, però a veure, estem amb el mateix. És un tipus d'empresonament que sí que és, són presos polítics. Però la situació, fixeu-vos sutilment com ha canviat. Vull dir, li han tret verí aquesta causa.
Home, però han tardat 2 anys, eh?
La fiscalia, Recordem que la fiscalia continua estant en contra, eh?
La fiscalia va escopint verí.
La fiscalia
verí
comença
que dius
allí...
Resulta que la fiscalia s'oposa a cada sortida, eh? Sí. Pensa que està dintre la llei. Hi ha una jutge, perquè, és clar, resulta que els jutges, si el que diuen ens agrada, estan molt bé, però si el que diu un jutge no ens agrada, llavors aquí ja no. Un jutge va... O sigui, la fiscalia va dir que el que havia decidit el jutge, que no estava bé, perquè la senyora Dolors Bassa resulta que deia que era per cuidar de la seva mare i diu que la senyora Dolors Bassa té diners per pagar una cuidadora de la seva mare. Vull dir, com si una cuidadora et pugui substituir a tu per anar a cuidar de la teva mare. Pensa que aquesta senyora té 12 anys de condemna, eh? I la seva mare té 88 anys.
Quan, a més, la senyora Dolors Bassa no estava involucrada en cap dels departaments de la Generalitat que van organitzar el referèndum.
No. Ui, molt més greu que això. Se li va atribuir un departament que no era. O sigui, en la sentència diu que era consellera d'Educació i això no és veritat. I que, per tant, era responsable d'obrir els centres educatius per fer les votacions, quan ella era consellera de Treball. O sigui, que és un error garrafal que dius, és que et quedes amb una cara que dius com és possible que una sentència d'un Tribunal Suprem tingui un error d'aquests garrafals i això no hi hagi ningú que ho pugui corregir. No, home, això...
No, perquè la sentència es devia escriure abans de fer la causa.
Bueno, això segur, clar. Bueno, això és el que es diu i que tot, hi ha molts que ho pensem. Bueno,
doncs ja està.
Sí. Ja,
pensament però... és lliure, estem en una democràcia.
No sé si hi haurà algú, però clar, això, el fet de que no puguis protestar d'uns errors, que són uns errors totalment tècnics i constatables, i no puguis protestar en lloc, perquè resulta que la sentència del Suprem és la màxima, no hi ha... Mm. Bueno, hi ha el Tribunal Constitucional, que a veure el que dirà, però, bueno, per el que diuen alguns, sembla
bueno,
ser que...
Veurem la fiscal general què fa, però jo el que veig és un pas endavant per resoldre aquest problema. Va ser un president de govern que ho va ocasionar tot aquest assumpte, i un altre president de govern ara li toca desfer-ho. Si un ho va fer, l'altre ho pot desfer.
Bueno, sí, a veure, que hauria de poder ser així, però sembla ser que no és tant, eh? Perquè tot i que el senyor Sánchez va presumint que ell és el que controla la fiscalia, doncs això estem veient que d'això res, eh? D'això res. O sigui que hi ha un poder judicial que és... Vaja, la meva visió és que el poder judicial té més força que el poder executiu. Cosa que no hauria de ser, perquè el poder judicial no ha estat triat pels ciutadans com el govern, no?
Deixa treballar la premsa, que veuràs tu aviat com va canviant tot això.
Bueno, la premsa...
Sí. A part del poder judicial, em sembla que Espanya, qui té més poder encara que el poder judicial, són els mitjans de comunicació.
Pot ser, és possible.
Es poden girar una mitja del revés.
Clar.
Cosa que han demostrat, sí.
No, cosa que han demostrat i que ara parlarem en un dels temes que ve després, que en tornarem a parlar d'això, que la premsa, i tant que sí, eh? Sobretot per el que es diu, que és veritat o que no és veritat, com per el que no diu.
Mira, ara tu has dit una paraula que és totalment fina. Jo veig la Sexta, ho confesso, eh? I la Sexta fa un mes encara no, despotricava contínuament amb els presos polítics que no havien de sortir, que no se'ls havia donat privilegis i tal. Ara guarda un silenci com si no haguessin existit mai. S'han oblidat de que hi ha presos polítics, ja no hi són. És que el problema ja està resolt, ja no hi són.
Jo la Sexta la veig també una mica, no molt, però una mica, i m'estic donant compte de que depèn de quins periodistes... O sigui, allà dintre hi ha de tot, eh? I hi ha coses que no és el mateix veure el Ferreres que veure el Wyoming, eh?
Ah, bueno, però és que el Wyoming no és periodista. El Wyoming és un geni.
És un humorista...
És un humorista molt
bo. No, no,
és
periodista també, i a més és metge, i moltes altres coses.
Sí, sí,
no?
I millonari.
Per tant, amb un programa que també és de la Sexta, home, tampoc no podem dir que la Sexta pues, tergiversa les coses o té una visió només única de la situació. Perquè la Sexta hi ha de tot, i segons quins programes pues, ens hem d'acostumar a saber triar quins programes hem de veure, sí. Clar.
Bueno, la Cayetana ja va anar contra la Sexta.
Sí, clar.
Bueno, quan la Sexta ja no la va aplaudir, clar. Sí. No, però sempre, veure aquestes cadenes, evidentment, tu has de pensar. Tu escoltes, t'informes i pensa-ho. Vull dir, no prenguis com dogma de fe el que diu la Sexta, ni el que diu la Vanguardia...
No, ni el que diu cap mitjà de comunicació.
Cap diari, ni a l'Ara, ni
cap d'aquests. No, cap mitjà de comunicació.
Però has de pensar de veure si és lògic el que diuen.
Exactament.
I sobretot, hi ha un exercici de salut que és molt bo, que és recordar, memoritzar. I a vegades et trobes sorpreses que al cap de 3 setmanes, donde dije, digo, Diego.
No, i que reba missa, que un ha de tenir criteri propi, no?
Sí, exactament.
Informar-se en diferents mitjans i...
La maldita hemeroteca està donant molts disgustos a molta gent.
I tant.
Però, i de molt alt nivell.
Vulguis o no vulguis, tu has de tenir uns mitjans que són els teus de referència.
Sí, clar, tothom
no?
té els seus mitjans de referència.
I si més o menys tu confies en alguns, doncs has de seguir. I no oblidem que els titulars que surten alguns diaris, home, d'una manera o altra condicionen, no?
Clar,
perquè
tots.
A vegades un titular impactant, home, de seguida et fa anar la notícia, no? Uh-huh. I després, bueno, què fas? Te la creus o no te la creus? Home, sí, però algú t'has de creure, no? Perquè hi ha una veritat que és la...
Si em deixes fer una broma fàcil, Octavi, sempre ens quedarà la televisió espanyola, que és la televisió oficial de l'Estat, sí, per donar les notícies tal com són.
Sí, bueno.
Sobretot quan es refereixen a Catalunya.
A veure, que vull parlar també...
No et pensis, eh?
De la nova presidenta de Ciutadans.
A què?
Nova presidenta de Ciutadans.
Això és un homenatge a la dona. Ara teniu les dones a Espanya... Ara teniu una presidenta de partit
amb
caràcter executiu.
Sí, les dues dones...
En propietat, teniu.
Tens, perquè jo no la tinc.
Les dues dones que hi ha aquí t'han mirat amb una cara volent dir això no va amb mi.
Jo no tinc a ningú. Jo no tinc a ningú.
Apareix que no ens defensarà tampoc, eh? Perquè...
No. Jo em refereixo que el nostre sistema polític es basa en...
Ja, que una dona ha arribat, vols dir.
Una partitocràcia, ja. Tots els partits polítics intenten convèncer l'elector perquè els voti i ells arribin al govern. Aquest és l'objectiu. I aleshores, està molt bé...
Home, jo com a dona me n'alegro que sigui una dona que encapçali un partit, evidentment.
Una dona que en aquest moment presideix amb força executiva un partit.
No, això està bé, però vull dir...
Més n'hi hauria d'haver.
A Europa hi ha hagut casos com Merkel, que no es pot dir que hagi portat el seu país malament ni molt menys, presidenta de Finlàndia, també Margaret Thatcher,
clar.
Naturalment, es demostra que les dones poden tindre un paper executiu i l'època de Thatcher va ser duríssima, vida més dura que la va tindre Margaret Thatcher i, en canvi, per mi és un model de governant. Doncs ara la senyora Arrimadas té la segona oportunitat de la seva vida, perquè la primera la va tindre quan va guanyar les eleccions del 20 de desembre del 2017. Mm-hmm. L'únic que passa que no es va atrevir a fer un discurs d'investidura. Ella sabrà els motius, o no la van deixar...
Home, els motius eren molt fàcils i tothom els sabia, no?
Bueno, l'aritmètica parlamentària,
pues ja
evidentment, no li era propícia.
Doncs ja
però
està.
Ella havia de demostrar que és un estadista.
Ja, ja.
Ara té una segona oportunitat, cosa que és raríssima, perquè normalment el tramvia només para una vegada. Té una segona oportunitat per demostrar... Igual li pot donar un giro sencer al seu partit. El seu partit no està bé. El seu partit no està bé. L'ha agafat en unes condicions francament difícils. Si tan bona és, li ha de fer una volta.
Antoni...
A lo millor ha de canviar de postulats.
Tu, Ho has dit això, ahir va ser elegida una dona com una notícia positiva de cara a les dones. Molt bé, però al mateix moment que passava això, resulta que la gent del seu partit els fotien fora de la manifestació feminista.
Clar.
Que això suposo que ho heu vist, no? I la Lorena Roldán i tota aquella pandilla els van escridassar i fins que la policia va dir, escolti, millor que marxin d'aquí perquè la cosa no pinta bé, no? Per tant, una de freda i una de calenta, perdona, O sigui, que el partit...
Més al meu favor, ara la senyora Arrimadas, la senyora Arrimadas, que té tot el meu respecte, ara té l'oportunitat d'or per demostrar que val remuntant el seu partit, i si és necessari canviar de postulats, que els canviï. Ella està a la cursa electoral, doncs a lo millor has de canviar d'estratègia, com si fos un equip de futbol, en comptes d'anar a l'atac a defensar. Bueno, doncs ara, a lo millor, la senyora Arrimadas ha de reconèixer que Catalunya existeix i col·laborar amb el govern de Catalunya.
Ja es veurà.
Bueno, és que la seva...
Bueno, i d'Espanya, perquè ara està amb la política espanyola. Ara ella, Catalunya, ja no existeix.
Clar.
Però, home, no és igual. Ja està bé. És un precedent.
Vinga,
una dona presidenta d'un partit.
Que sí, que ens alegrem que sigui una dona, evidentment.
Sí, jo la veritat és que no li veig tampoc un gran futur. Ara, esclar, dintre del partit, quan estàs dintre del partit, doncs, clar, tots són aplaudiments i tots són vives i aplausos i tal, però després a l'hora de competir amb els altres partits ja veurem el que passa, perquè aquesta senyora l'únic que s'ha dedicat sempre és a atacar l'adversari.
Bueno, doncs ara haurà d'inventar.
I no plantejar mai cap cosa positiva ni cap ganes d'entendre's amb els altres, sinó sempre la seva tàctica sempre ha sigut l'atac, no? I l'agressió, i la bronca, i el merder, no? O sigui, clar, és un sistema polític que potser en alguns llocs funciona, però no sé si a la llarga i a llarg plaç pot funcionar això.
Bueno, molta força electoral no té, perquè si no recordo malament té 10 diputats a Madrid i l'Esquerra Republicana té 13, no?
Sí, per això mateix.
Pues ja veus.
Vinga, que vull parlar de l'amic de l'Antoni.
Qui és
l'amic? Ah! Sí.
Mira, ja ho sap ell qui és.
Ja sap,
estic
ja sabem.
Molt content.
Ja sabem qui és.
Estic el senyor Manuel Valls. Jo he seguit molt de prop, em fascina el senyor Manuel Valls, que considera que és una persona molt intel·ligent i sobretot molt prudent. Jo estic particularment, estic a les seves antípodes polítiques, però no deixo de reconèixer que la feina, quan la fa bé. És molt dur, però la fa bé. I aleshores ha anunciat, o diu la premsa, perquè fins ara només tenim comentaris de la premsa, o que s'ha ofert, o que li han ofert, un càrrec ministerial a França, Macron li ha ofert, o al Ministeri de l'Interior, o al Ministeri de Defensa, i ell es planteja tornar a la política francesa.
No em diguis.
Bueno, sí. Jo entenc, per el que he llegit, que s'ha ofert ell, eh? Jo no sé si el senyor Macron l'ha trucat per telèfon per dir-li, escolta,
pues
vine cap aquí.
França està amb l'alerta vermella.
Llàstima que no estigui avui la Cristina aquí, que llàstima, potser ens podria informar una mica més bé. Però jo, a mi m'estranya que una persona que a França despotriquen d'ell i que quan va marxar de França tothom va veure cava, bueno, en aquest cas xampany,
això no és cert.
I van dir que no tornés.
Això no és cert, Octavi.
No és cert?
No.
Vols dir que no?
Manuel Valls era un tio tan dur que va treure l'exèrcit al carrer i encara hi és. Si no, els que vam anar a Perpinyà la setmana passada el van veure l'exèrcit francès pel carrer armats fins a les dents. La policia també va armada. Però l'exèrcit francès patrulla les carreteres, eh?
Bueno, vale. Perquè...
I es França... va treure Manuel Valls per una qüestió de terrorisme.
A França no hi ha tantes policies com aquí.
No, però per
fa falta treure l'exèrcit perquè no només hi ha els gendarmes allà.
Sí,
aquí
sí,
hi ha la Policia Nacional, la Guàrdia Civil...
N'hi ha molts de gendarmes i armats fins a les dents. Però que, a més, hi ha també l'exèrcit al carrer. Aleshores, a mi m'omple de satisfacció com a català que el senyor Valls, que un dels punts de la seva proposta política és... l'anticatalanisme, no vol ni veure en pintura una Catalunya independent, ell s'hi oposa, renunci a seguir la seva carrera política a Espanya. Tot ha passat aquesta setmana, després de Perpinyà. Perquè vol dir, segurament s'ha espantat al veure el que passava a Perpinyà.
Vols dir que s'espanta?
Et diré una altra cosa. Potser, si se'n va al Ministeri de l'Interior francès, és potser perquè comencen a tindre por a França de que el fenomen de Catalunya s'escampi per Perpinyà i el sud de França, eh? El que es va veure el dissabte passat ja ho vam comentar-ho i no és motiu d'aquesta tertúlia, però us puc assegurar que no es veia diferència entre la gent de Perpinyà i la gent del sud de Perpinyà, eh? A França es preocupa moltíssim. El tema d'una Catalunya independent els preocupa moltíssim.
Bueno, perquè França ha sigut sempre més centralista que Espanya, sí. Encara que ja es
digui. I aleshores, el que una Catalunya vagi endavant... Mira, va haver un orador de Perpinyà que va dir: ho heu fet molt bé, els catalans. Heu enviat una part del govern a l'exili i l'altra part està a la presó. Però teniu el mateix objectiu amb dues estratègies. Això va dir un senyor de Perpinyà.
Yeah.
Aleshores, clar, a la millor Manu Valls ha dit: ui, 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 per aquí no anem bé, me'n torno cap a casa. I si li han posat, si li han fet una oferta, pensa que li facin l'oferta que li facin, va a menys. Ell era president de govern, i si té un ministeri a França, el tindrà, un ministeri important com pot ser Interior, però és un càrrec inferior al que tenia, eh?
Bueno, és un...
I en política, un pas enrere és un pas enrere amb totes les seves conseqüències, eh?
Vinga, conseqüències, bueno, però... o no? Anem a parlar però... del rei emèrit.
Això.
Oh! Oh! Oi, de lo que sabem, o de lo que intuïm?
De lo que se sap.
De lo que sabem,
se sap,
clar.
Bueno, aquí hi ha un altre article que a mi em va escandalitzar profundament, perquè resulta que hi ha, bueno, el fiscal suís...
El micro, Antoni.
Sí. A veure si tinc el nom aquí del fiscal suís. Bueno, és igual.
Bueno, és igual.
El fiscal suís, Yves Vertosa, està rastrejant una operació irregular d'una transferència de 60 i...
Una pico. Suposada.
No, una transferència. Ah. Una transferència d'un grup panameny, suposadament relacionat amb el rei emèrit, a la senyora Corinna Larsen, i deu ser la compta suïssa. I em sembla que aquesta transferència, a més, va fer un salt per Liechtenstein, eh? Vull dir, és una cosa de pim-pam.
I a Panamà hi ha una empresa amb un paradís fiscal, a Panamà... I,
bueno, és aquesta empresa la que ha fet la transferència.
Sí, sí, sí.
Aleshores, com que Suïssa és un país que des de que li van picar la cresta està terriblement sensible amb el tema del blanqueig de diner en territori suís, sobretot en termes de narcotràfic i temes de terrorisme, ho investiguen tot. I aquesta transferència feta a la senyora Corinna Larsen és el motiu perquè la senyora Corinna Larsen vulgui posar-li una querella a Juan Carlos. Perquè el que ha fet Juan Carlos és utilitzar...
Que fort, em sembla.
Sí,
de totes formes, aquesta querella es fa des de Londres, de la Gran Bretanya, sí. Perquè la senyora Corinna sap molt bé que sí. Si ho fa a Espanya, això ho té malament.
No, la senyora Corinna resideix a Monte Carlo.
La senyora
Corinna resideix, sí, a Monte Carlo.
Ho podia haver denunciat a Espanya, però...
La querella la posa a Londres. No, la posa a Londres per les lleis britàniques, suposo. Es veu que el rei emèrit feia servir... testaferros, persones de la seva confiança i algunes de les seves amigues, per anar-los traspassant patrimoni, com aquella època que es posava la casa a nom de la dona, vull dir, com un intent, diguéssim, de fer una cortina de fum.
I amb unes més que
diu,
les altres.
Te voy a poner dos sociedades en el Caribe a tu nombre y luego ya me las pasas otra vez a esta cuenta. I aleshores es veu que la senyora Corinna, gràcies al comissari Villarejo, amb la conversa que van tindre, va agafar un cabreig quan va veure que l'havien utilitzat i a partir d'aquell moment la relació és diferent.
Ah, vols dir que no li va regalar, llavors?
No.
Que curiós que aquest senyor Villarejo sempre apareix a tot arreu, no?
És una transferència...
No és allò que va dir que li havia donat per carinyo amb ella i el seu fill, no.
Per l'altra banda, a la mateixa pàgina de La Vanguardia ha dit que és molt curiós, hi ha un cari creu de Juan Carlos, perquè això sembla fet per un personatge intel·ligentíssim, dominant les altes finances, maquiavèlic i de més. Però, per l'altra banda, es veu que el rei emèrit l'estafava el primer que passava per allà. Tots els seus amics, des de Manuel Prado i Colón de Carvajal, Javier de la Rosa, que van ser banquers, Mario Conde també va ser banquer del rei i de més, molts d'ells, molts del seu entorn, ha abusat de Juan Carlos. I fins i tot l'han fet servir a ell de tapadora per negocis més o menys tèrbols.
Mare meva, això...
Bueno, poca broma. Espanya va entrar a la primera guerra d'Iraq per defensar Kuwait, perquè va haver un tema molt fosc amb el Kio, diners que en teoria van anar al rei, resulta que el rei no els havia vist, van anar cap a una altra banda... I alhora que Covarda van invadir...
Hem de fer un monogràfic d'això, sí. Perquè això aquí no hi ha temps avui de tot això.
No.
És un tema molt lleig, que afecta profundament a la monarquia. I jo us recordo que amb un 66% de parlamentaris es pot organitzar un referèndum monarquia-república sense canviar la Constitució.
Sí, però això no serà...
Bueno, jo, una cosa. El PSOE, el seu temps, era republicà.
El
PP
és
republicà. Mai hi ha hagut bona relació entre Aznar i la monarquia.
El PP és republicà?
Esquerra Republicana... Ai, republicà,
El PP és republicà?
Sí, bueno, hi ha gent que sí. Per
Anda,
exemple,
que no hem estat a punt de tindre la República Aznariana d'Espanya.
El senyor Aznar sí que era, deien que anava contra el rei. A mi el que em fa més estrany és que el rei, Joan Carles, ha rebut 100 milions de dòlars, suposadament com a comissió per la construcció del tren d'alta velocitat a la Meca.
Sí.
Jo és que li estic donant voltes i no ho acabo d'entendre, perquè jo no he vist que en els casos de corrupció mai és el client el que paga. El que paga sempre és l'empresa que dona una comissió per una qüestió de corrupció...
Qui penses que li ha donat?
El client, però és que sigui el client el que paga...
Qui penses
que no
li
ha vist mai, no?
Qui penses que li ha donat la comissió? El que ha fet l'obra... Una altra cosa és que el rei s'hagi repartit la comissió amb el jeque que va aprovar el projecte.
Bueno, és que...
Una altra cosa és que el rei s'hagi repartit la comissió
amb un saudita. Del rei de l'Aràbia, una transferència... La transferència és del rei de l'Aràbia, que suposadament és el client d'aquest tren, no? Clar. Quan has vist que sigui el client el que paga la comissió?
No ho han dit enlloc de d'on venien, qui va pagar la comissió, no ho han dit enlloc.
Bueno, suposadament...
No, suposadament
I la Fiscalia Suïssa està dient que suposadament, sempre suposadament i presumptament i tot el que vulguis, ha sigut per una comissió per la construcció del tren aquest, que per cert ha anat augmentant de preu i ja s'han perdut els milions que no vegis. No? Mm. Però bueno, jo, a mi el que m'estranya és que no he vist mai que sigui el client el que pagui una comissió, el client és el que la rep, no? per fer una...
Bueno, a vegades, quan hi ha hagut falta de matèries primes i de més, a vegades els clients han pagat comissió per tindre material. Pensa una cosa, a l'AVE de la Meca no el volia fer ningú, pels condicionants tècnics, la rentabilitat que té. Pensa que Espanya s'encarrega del manteniment durant 20 anys de l'AVE de la Meca. Però clar, si no té èxit aquesta obra o té moltes avaries, el negoci pot ser ruïnós, O si els saudites no paguen. La baixada de preu de petroli a mi em fa un pànic, no sé si s'ha cobrat ja l'AVE de la Meca o no. Però, en canvi, el pagarem nosaltres, l'AVE de la Meca. Estic segur que el pagarem nosaltres.
L'acabarem pagant...
Però si Aràbia no... Saudita és un país que, si un dia té problemes, el primer que deixarà de pagar és l'AVE de la Meca,
Si més no, una part, o el sobrecost aquest que hi ha hagut, perquè hi han hagut sobrecostos, perquè el preu inicial es veu que era un i ara ja ni s'assembla al preu que
hi ha. Es veu que funciona de manera rara. Ara, per exemple, no va perquè hi ha el coronavirus, però funciona rara, se'ls va cremar l'estació de l'aeroport, ha tingut moltes incidències, molt rares.
Però per què no ho diu la premsa espanyola, això?
Perquè no funciona bé.
No,
si funcionés bé...
No, la notícia del rei, vull dir,
Bueno, aquí passa una cosa.
Jo crec que el que és greu...
Aquí la Vanguardia també diu que...
Antoni... Micròfon.
Sí, el govern espanyol tenia constància d'aquests 100 milions de comissió. Tenia constància. Però va investigar, la fiscalia va investigar, i no va trobar indicis de delicte i es va arxivar.
Home, clar.
Mira,
què vols? Indicis de delicte.
I el cas està arxivat. Aquí... Es va investigar, El fotut del cas és que ara un fiscal suís ho ha destapat. I ara què farà la justícia espanyola? Tornar a obrir el cas...
Jo crec que diuen que és inviolable, no?, la figura del
rei. Ara ja no.
No, ara ja no ho és, però com que això va ser quan ell era rei, doncs ja està, no?
Bueno, si ho agradaríem una mica més per escriure el debat.
Vinga, que vull parlar també de la crisi dels migrants, que tenim també el món relacionadíssim.
Només un apunt. Jo crec que molt més greu que el problema en si és aquest silenci de tots els mitjans de comunicació d'Espanya. Per mi això és el greu, no l'altre. L'altre, mira, ja ho sabíem,
naturalment.
Però el greu és això,
Vinga, greu la crisi dels migrants que tenim, que
això sí que és terrible,
que és vergonyós.
Vergonyós.
Com s'està tractant això és vergonyós.
Perquè són moneda de canvi. Pobre. Turquia va rebre uns diners per aturar els immigrants que venien dels països de l'est i va rebre uns diners, els tenen, en unes situacions infrahumanes allà a base de bé, i ara, perquè Europa recolzés a Turquia en la seva guerra contra Rússia i Síria, doncs ha dit, sí, no ens ajudeu, ara obrim les portes i veureu el que passa. I ara han obert les portes, resulta que Grècia tampoc els interessa que entrin, i ara no poden tornar a Turquia, no poden entrar a Grècia, i estan entre dos focs, pobres, que això...
Avui Erdogan està a Brussel·les, han anunciat també que els guardacostes turcs impediran, a per totes, que passin immigrants. Cap una banda i cap a l'altra,
És que les imatges de l'altre dia eren demencials, no? Sí. Amb aquelles llances allà disparant-los, que porten criatures petites.
No, i després, per exemple, les condicions humanes.
Són... Terribles.
No sé com es pot arreglar això. Igual que les pateres que venen de Líbia o les que passen a l'estret i entren a Ceuta i Melilla. No sé com es pot arreglar.
És un problema que desborda, que no té una solució.
L'única solució seria posar mitjans de producció o industrialitzar el camp al lloc d'origen.
Sí, però a més d'això hi ha les guerres, també. Hauries d'aturar les guerres, també.
No és tan fàcil,
No és tan fàcil, no.
Són guerres econòmiques i de religió.
El que diu l'Antoni és veritat. Sobretot els països aquests de l'Àfrica, doncs industrialitzar, invertir, obligar les grans multinacionals que tenen grans beneficis a invertir en aquests llocs, tot això serviria. Però també hi ha el tema de les guerres. I aquí, amb el tema de les guerres, ja...
Clar, quin pare no agafa les seves criatures i el treu de...
Home, escolta, si ha caigut una bomba sobre casa teva i veus que van caient bombes... Pues escapar-te corrent,
és clar. Un país tan maco com era Síria està totalment destrossat, veu, però fragmentat, destrossat. Bueno, i els turcs també són fins, perquè la persecució que han fet els kurds, tan grossa va ser la cosa que al final la pròpia aviació síria es va atrevir a bombardejar les tropes turques. Al principi els turcs es van pensar que eren els russos, però eren els siris. Es pot organitzar una guerra entre Síria i Turquia tranquil·lament.
I tant.
I les altres potències mirant-s'ho.
Bueno, d'una manera més o menys encoberta ja hi estan. Aquestes amenaces...
Bueno, el gran oleoducte que surt de Rússia cap a Occident, ara, passa per Síria. Llavors, que els russos el protegiran. Passa paral·lel a la frontera turca. Vull dir que també...
Ser una guerra entre Rússia i Turquia, també, no?
Ara, Turquia també s'ha ficat... Està al costat d'Iran, està amb els russos, està amb Armènia, està contra Grècia...
És que Turquia està a la OTAN,
Sí, ja.
No sé si existeix ja l'OTAN, em sembla
que sí. Sí que existeix.
Que existeix encara, no? Doncs,
sí que existeix.
O sigui, és clar, està dintre de l'OTAN, O sigui que és un exèrcit comú que...
I no sols això, també hi ha una illa, hi ha una part de la Comunitat Europea, que és Xipre, la meitat europea, té frontera amb la Xipre turca.
Sí.
I es veu que també el que ha passat entre les dues fronteres, més val no explicar-ho,
Sí.
És un país fi,
Que teníem altres temes, ja no tenim temps de tractar-los, però sí que hi ha altres coses que parlarem. Lourdes.
Bueno, jo molt, molt curtet, és una nota de color aquí. Els elefants de la Índia tenen un motiu per ser feliços. els estan confeccionant pijames, mitjons i xalecos gigantins per protegir-los del fred.
Sí?
És a la localitat de Mathura, a 150 quilòmetres al sud de Nova Delhi. Les dones i els homes estan fent grans esforços per protegir-los del fred amb aquests pijames.
Però que fa fred, al sud de Nova Delhi fa fred.
Sí, sí. I això és
home, si els hi fan els pijames...
És un centre que es diu Wildilfelsos Elephant, que també es protegeix de la caça...
Ara sí que no ho entenc, perquè la Índia té com 3.000 anys de civilització i sempre hi ha anat, hi ha,
no,
pues sempre
sí,
hi ha hagut elefants i mai els hi han posat.
Doncs ara els vesteixen.
Del crudo invierno,
bueno,
sí,
els,
sí.
Els cuiden vesteixen més, home, perquè els fan servir per transport, per regar, per tot.
I amb aquella pell tan gruixuda tenen fred?
Tenen fred. I els hi fan pijames, xalecos, mitjons...
I a les vaques no els hi fan?
No, de moment, bueno, és aquesta...
Seria molt més fàcil, són més petites, no?
Sí, sí, sí. I és curiós de veure.
I estan més esquifides.
Sí, això. Sí, sí.
Com deu estar la indústria textil, que s'han de dedicar a vestir els elefants.
A veure, és divertit.
Sí, perquè a més són pijames de colors, són tot de colors vius, està la mar de bé.
Qualsevol dia li posen calces a una balena, eh?
Bueno. Vinga, Octavi.
Sí, a mi m'ha fet gràcia una notícia que he llegit, que els habitants de Settecani, un poble italià d'una ciutat a prop de Mòdena, es van quedar molt sorpresos quan van veure que va començar a sortir vi en lloc d'aigua de les aixetes de les seves cases.
No? Oi?
Sí. O sigui, van veure que sortia una cosa de color vermell, van olorar i van dir, ostres, això té gust de l'Ambrusco, l'Ambrusco Gasparrosa, que és un vi que es produeix a la localitat. No? I llavors això va ser causa d'un error tècnic, no? Va ser el
home, un supererror, no?
Va ser el mal funcionament de la vàlvula d'una bodega de vi connectada al subministrament públic d'aigua, va provocar que en lloc de canalitzar l'aigua, el vi fluís en la direcció contrària, no? En comptes de marxar, doncs, entrava en la canonada de la xarxa local, no? I els veïns, bueno, no donaven crèdit i van...
Van començar a omplir ampolles.
Van començar a omplir ampolles i va dir, a veure, abans que s'acabi, no? O sigui que és una notícia que, bueno, si simpàtica, però bueno, més val que acabem amb una notícia com aquesta.
Sí,
que
amb coses altres simpàtiques.
Molt bo, molt bo. L'Ambrusco no és, però bueno, no deixa de ser vi, clar.
Sí. Antoni.
L'Antoni està molt, molt, molt disgustat i molt empipat amb aquest accident que hi ha hagut, un conductor, un nano ex-convicte, li va demanar sense punts al carnet, el tenia retirat, sí. I amb moltes sancions, li va demanar el cotxe a un amic, a Sant Adrià, el van interceptar la policia, o hi va veure la policia, va fer mitja volta amb el cotxe, diu que va arribar a 160 km per hora i al final es va estavellar contra una moto que portava una parella gran, un matrimoni que duien tindre 50 i pico d'anys, i es va matar. I aleshores ell es va escapar, eh?
Yeah.
Com que el cotxe es va trobar la documentació del propietari, el propietari va explicar a qui li havia deixat el cotxe, evidentment, i el van detindre. Llavors, la meva queixa és de que la justícia, tan ràpida com és i tan fulminant, amb casos com els del Sassua i casos
anava
polítics...
Anava sota l'aspecte de les drogues, i no? Eh? Anava drogat, sí. No?
Drogat,
bueno, no, segur, no, es ve, no se sap...
Borratxo, drogat, no. I a més no tenia punts al carnet, no. Ja, eh?
Bueno, quan conduïa...
Això amb 22 anys, així, imagina't.
Quan conduïa no se sap. El van trobar en un bar, eh? I suposo que el bar... s'hauria pres algunes consumicions tant de drogues, de substàncies com d'alcohol. Si em portava ja el volant, això ja no se sap.
Clar.
Però sí, el moment de detindre'l estava de tot. Llavors, clar, la justícia aquí sí que ha de ser exemplaritzant. Vull dir, amb els casos d'accidents per temerària, per imprudència temerària...
Nois, que no tenim temps, bueno, ho sento. Vinga, fins la setmana que ve, adéu.
Fins la setmana que ve.
Vinga.